Tinc en línia el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona, que va presentar un dels informes a Madrid, al Ministeri, d'aquest informe PISA, que és Oriol Escardívol. Oriol Escardívol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, no sé si estava escoltant el que dèiem a la tertúlia ara, sí. Tant el Toni Soler, el Nacho Martín Blanco, el Francesc Marc Álvaro, que és professor a la Blanquerna, i el Toni Comín. Algun comentari que vulguis fer?
Sí, home, aviam, això de PISA és bastant polièdric i clar, sintetitzar-ho molt breu és difícil. Però aviam, com que es porten fent estudis des de l'any 2000, el que hi ha una cosa que sí que podem dir, és que em sembla que abans ho deia l'Antonio Comín, és el fort pes que té tots els components individuals i familiars, per sobre dels escolars, no? Això no vol dir que l'escola no pugui fer, evidentment, clar que pot fer, i per això cada sistema té resultats diferents, però no hem d'oblidar aquest aspecte en l'àmbit català i espanyol. Ho dic en el següent, per exemple, fa poc es van presentar les proves de resultats de competències d'adults, no de nois, recordem que PISA és per nois de 15 anys, i Espanya amb Itàlia estava a la cua. És a dir, amb 15 anys estem per sota la mitjana, però amb adults estem al final de tot. Per tant, el que jo crec que se'ns ha d'avaluar, el cas català i espanyol, també tenim en compte d'on venim. I és que generacions anteriors venen de nivells de competències, en promig, òbviament, molt baixos. I, per tant, diríem que, d'una banda, hem d'aplaudir la nostra escola, que ha permès millorar aquests resultats, i, d'altra banda, hem d'alertar que ens queden moltes coses per fer per estar no només per sota la mitjana.
Per tant, el que està dient és que en el present, és a dir, els adults estem al darrere i les noves generacions estan a la meitat. Per tant, hi ha un cert ascens que, si ens quedem amb la fredor del resultat d'avui, si direm, coi, estem per sota de la mitjana europea, coi, que malament estem. No, estem malament, però és que estàvem molt pitjor, mirem d'on venim.
Jo crec que aquesta és la lectura el més objectiva o el més justa possible que es pot fer. I això no ens ha de servir per dir, bueno, com que hem millorat ja estem, Ens queda molt recorregut per fer. I si vol, en podem parlar una mica.
Sí, però no, per exemple, anem al recorregut. Quin recorregut es pot fer a partir d'ara? Perquè ara, home, per exemple, el Francesc Marc explicava que hi ha un dèficit evident d'atenció, doncs perquè la societat ens ha portat precisament a una manera de viure on el dèficit d'atenció està per damunt de la concentració o de l'anàlisi, no?
Mira, aviam, els temes de gestió de l'aula, òbviament, són importants, no? Per exemple, en el tema PISA, variables com que hi hagi un bon clima per ensenyar, o una relació de confiança entre professors i alumnes, són elements sempre positius, no? Ara, en el cas català, per exemple, intentant vincular família i escola, aquest element que tenim previ familiar tan fort, per exemple, el tema de la immigració que s'ha citat tant, és cert que, òbviament, la població immigrant tira cap avall aquests resultats, no? Però, per exemple, el que ens trobem és que un factor que pesa moltíssim i que marca molt negativament el resultat és la repetició de curs. Tot això que ens porta, si sumem immigració, sumem repetició, home, doncs que l'atenció a la diversitat, que és una cosa que, a més, aquest govern ha anat oblidant, doncs, al meu entendre, si més no, és un element fonamental, perquè qualsevol mestre li dirà, els problemes en els alumnes es detecten molt aviat, però molt aviat, vull dir, a primers de primària, inclús a infantil. I aleshores, els països més avançats, el que han entès és que el que cal ajudar és de seguida i de manera individualitzada amb un nen o nena quan té problemes d'aprenentatge, perquè per si sol, si no, el sistema després no l'ajuda. I la repetició, que és una de les opcions que s'ha triat més al nostre país, doncs clarament no soluciona res per distigmatitzar els alumnes.
El Comín feia que sí amb el cap, ara. Escolta,
sí. Bueno, és que la meva professió és de professor, diguem. Primer batxillerat i després feia molts anys a la universitat. No, i estava pensant, quan parlem tant de Finlàndia, això que expliquem sempre, no?, de que a Finlàndia els millors trien ser mestre. Llavors, aquí hi ha un tema, és veritat el que dieu vosaltres, de la cultura de la imatge, que dic jo, no? Fa que el teu discurs hagi d'incorporar, jo almenys m'ho formulava així, més una component més emocional i no només racional per capturar l'atenció dels alumnes. Jo crec que el problema no és tant el zapping en si, sinó que el llenguatge audiovisual va a les emocions, i llavors tu has d'incorporar algun recurs emocional per capturar l'atenció dels alumnes. Però jo crec que aquí hi ha un tema, acabo, perquè que parli l'Oriol, que és el que en sap, que és que hi hagi aquesta mena de passió penso en els professionals, passió per, no tant per explicar el que saps, amb tota la passió del món que està molt bé, sinó realment la passió perquè ells aprenguin, o sigui, que la teva passió sigui veure com aquella persona aprèn una cosa que tu ja fa anys que saps, clar, que però això, a tu t'apassiona que aquella persona ho aprengui. I si tu no tens aquesta passió, no pots ser un bon profe. Hi ha dies que arribes a les 8 del matí, que és a l'hora que començo jo les classes, els dilluns, i la tens, hi ha un dilluns que la tens menys. I què passa? Que el dilluns que la tens, aquells xavals aprenen més, i el dilluns que la tens menys, aprenen menys.
És que s'ha posat molt el foc en els alumnes, i potser que també els poséssim sobre els professors, també, sobre els mestres. No?
Per això ho deia, per això ho deia. Sí, ja. Aquí hi ha un repte nostre, no?
Oriol Escardívol.
Sí, no, si em permet, per exemple, amb el tema del professorat, una cosa que...
Ui, espera, Oriol, tenim un problema amb la línia.
Ah?
Ara, aviam.
Ara, doncs pues no sí. Sí, amb el tema del professorat, una cosa que crea una mica de polèmica ara al nostre país, però ha estat demanar una mica més d'esforç pels que volen entrar, no?, a ser mestres. Home, en el camp del professorat hi ha coses molt clares. Primera, s'ha de triar bé, és a dir, no pot ser que el professor vagi qualsevol. I això al nostre país ha sigut una mica així, és a dir, a casa teva, un fill volia ser mestre i dius, home, no, dediques a una altra cosa.
No podem. Oriol, el so és dolent. Fem una cosa, truquem al mòbil.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 19 minuts, estem fent tertúlia, crec que molt interessant, sobre el tema de l'aprenentatge, més enllà del que diu l'informe PISA, sobre el que és l'educació, sobre... I estem escoltant el que ens diu aquest professor de la Universitat de Barcelona, l'Oriol Escardívol, sobre el tema, i han recuperat la línia. Oriol, tot teu.
Hola.
Hola.
Bueno, el que deia era sobre el professorat, que, òbviament, arrel del comentari del Comín, és un element molt important, no? Aleshores, la primera pas, per exemple, és triar entre els millors, no? El que deia abans, que si a la família algú es vol dir, diu que vol ser mestre, doncs la família pensa, ai, no, noi o noia, dedica't a una altra cosa, no? Per tant, demanar l'exigència està claríssima i jo no entenc alguns elements que s'han mostrat contraris a això. Ara, un cop el tenim a dins, també se l'ha de tractar bé. I tractar bé, en el cas català és més especial, pensem que el cas català, on tenim no només el canal públic, sinó el concertat tan estès i el concertat en general en pitjors condicions, doncs és que no és gaire atractiu dedicar-se a aquesta professió que... I no només amb vocació... La vocació és fonamental, no? Però altres elements són molt importants. Jo crec que és un personal que tenim que se l'ha de cuidar perquè d'ells depèn el futur dels nostres fills. I això ens ho hem de posar en el cap com s'ho han posat altres països. I després...
Digues, Oriol.
No, en l'àmbit de la tecnologia que dèieu, per exemple, ahir en els informes que es presentaven al Ministeri, que jo formava part d'un d'ells, jo en particular analitzava el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació, no? I a dia d'avui encara veiem que el seu efecte és bastant mediocre en el resultat dels alumnes, i jo crec perquè en bona part s'estan implantant aquestes tecnologies com un canvi, no?, de passar de la pissarra a una nova eina tecnològica. I aquí ens hem de plantejar també que no només pot ser això, perquè, com jo deia ahir, les TIC han vingut a quedar-se, ja no marxaran. La pissarra del segle XIX l'abandonarem al final. I no pot ser simplement que seguim aplicant una mateixa metodologia on només hem canviat la tècnica, no? L'hem fet digital i res més. I això és un element també de reflexionar, anava a dir pel futur, però jo ja diria per l'avui.
Val, però m'estàs dient que, per exemple, el que és un evident, que és aquest canvi del que és la pissarra, que ja està, és a dir, ja queda en sistema rupestre, per entendre's, no?, la realitat que ens envolta, que són el sistema digital, com a element ja d'absolut present. És a dir, com s'ha d'utilitzar en una classe? Aquesta és la gran pregunta que molta gent té. És a dir, si es pot utilitzar, si no es pot utilitzar, si les criatures l'han d'utilitzar, de quina manera l'han d'utilitzar?
Home, aquí, una vegada més, i tenint en compte el pes de la família, és que això és una cosa de tots. És a dir, en general jo diria que a les aules la tecnologia s'utilitza força bé. Això no treu que algú, potser en algun moment, es despisti i vagi per un altre camp. Però també després, vols dir que un no s'utilitza bé és més aviat a casa? Sí. Que serveix perquè el nen no molesti i així estigui ell per les seves coses i nosaltres pares per les nostres? És a dir, jo crec que és una cosa de tribu. Abans no sé si deia el Toni Soler, em sembla, la idea d'educar de la tribu, no? Pues és que jo crec que a l'escola aquestes coses es fan millor, tot i que estem aprenent entre tots. Tenint en compte que és una tecnologia que per primer cop hi ha vegades que l'alumne sap més que el professor, i això és nou. Això abans no passava. Sí. I per tant, però jo crec que no situaria jo a l'aula el màxim problema en aquest àmbit de les TIC.
Ja. Jo, el que passa és que abans, ara em demana la paraula Francesc Marc, que vol dir alguna cosa, sí. Amb el Toni Soler també. És a dir, hi ha coses, Oriol, que és evident que passen a casa. És a dir, quan tu agafes a casa i a vegades... Ara tens, hi ha una generació de pares que ara tenim molt sentiment de culpa també, perquè abans les criatures agafàvem i canviàvem el canal de la televisió, ens anàvem a agafar un llibre, ens anàvem després a fer un joc educatiu de taula, i tot això ho teníem en un espai de, no sé, de 70, 80, 100, 120 metres, el que cadascú tingués al seu pis, a la seva casa, el que tingués. Ara ho tenen tot això, ho tenen amb un aparell davant. Llavors, per molt que tenim un complex als pares moltes vegades i ens autoflagelem, diem, estem sent bons pares quan tota la seva vida a la televisió, el joc de taula d'abans i el llibre, ho tenen tot allà. Què hem de fer? Treure'ls això? Que continuïn llegint en paper? Que continuïn veient la televisió com la veien convencionalment? Que continuïn jugant al Cluedo amb el joc de taula? Què hem de fer?
Mira, a l'aula, que és un... No, jo analitzo més el sistema escolar, encara que hem derivat cap a la llar també. Aviam, a l'aula hem de pensar una cosa. Per primera vegada tenim una eina que realment, una eina en la que podem ensenyar i els alumnes aprendre, també els agrada molt. I això és molt important. El que hem de saber és aprofitar-ho bé. És a dir, els continguts han de ser alhora atractius. M'explico. Ara està de moda substituir els llibres per qualsevol material PDF o similar. Clar, si el contingut és el mateix, però en lloc de ser en paper és una pantalla, aporta poc. Aquí el que hem de fer és un canvi, jo crec, i per això la formació del professorat ha de ser molt important, que entendre que ja que tenim una eina que en aquests nois i noies més joves els agrada tant, el que l'hem de poder és utilitzar de manera que amb ells també els hi serveixi d'utilitat. No podem... És que si no l'únic que estem fent és passar de la pissarra de guix o de rotulador a una pissarra dins d'una pantalla. Mm. I aquest és un element... Pensem una cosa, ahir que en aquests informes que presentàvem citaven uns estudis d'Estats Units on deien que, per exemple... aquí no s'han fet, per tant no t'ho sé traslladar, però els alumnes prefereixen fer exàmens amb ordinador que amb paper, els estressa menys, perquè és una eina amiga. Per dir només un element molt, molt concret, i no podem comparar països així a la brava perquè no és una cosa tan immediata, no? Però vull dir, la idea de que darrere tenim una eina que pot ser molt útil, però clar, si simplement el que fem és passar els mateixos continguts, la mateixa manera d'ensenyar del professor xerrant 50 minuts sense que ningú participi a l'aula, i l'únic que passa és que ara davant tenen un monitor, una tableta o el que sigui, home, així no millorarà la situació. Però tot i així, ja et dic, no vull centrar-ho només en les TIC, no és l'element principal dels problemes d'adquisició de competències de l'alumnat català,
Un moment, deixa'm sentir el Toni Soler, que pensava que... Francesc Marc Alba i Toni Comín. Francesc Marc.
No, jo anava a dir que estic d'acord, que no són les TIC, em sembla. Jo crec que políticament són dues coses que ja han sortit. La inversió que fas en un estat, en una societat, la inversió, i després el prestigi que tu dones a la funció del mestre. Aquesta idea de... socialment, què és el docent, no? Jo crec que això és una cosa important. Inversió i el prestigi del mestre. Però sobre les TIC només diu una cosa. Portem molt de temps parlant sobre si els ordinadors, sobre si el llibre electrònic... Jo penso que el més important en una aula és la relació entre el que aprèn i el que ensenya. I en els últims anys hem parlat tant de les TIC que hem parlat poc del que ensenya. Jo crec que finalment una aula és això, és algú que explica i algú que interactua i que, evidentment, els docents que en saben no fan 50 minuts seguits de rotllo, sinó que intenten fer preguntes, escolten, etc. Però això és el substancial. Durant un temps s'assemblava que aquí no podies fer una classe si no tenies un llibre electrònic. Això és un absurd. El més important per fer una classe és que hi hagi nens per aprendre i un docent que estigui disposat a contagiar la passió pel coneixement. Si tens una pissarra, si tens un llibre electrònic, si tens un ordenador, bueno, treballaràs amb el que tinguis. Però jo crec que hem desplaçat el debat, i en aquest sentit estic d'acord.
Hi ha una altra eina igualment important, que és l'autoritat.
És una gran paraula aquesta, bueno, és una paraula que abans, el que vam comentar, micròfon tancat, que la distància fa molts anys entre... Ara que soc, diguem, un taller... Aquí, quants professors hi ha en aquesta taula? Quants donen? Quants tenen? Quan tornen classe aquí?
Un, dos... Jordi Basté, tres...
I la sensació que tinc és que la distància emocional entre el docent i l'alumne cada vegada s'estreny més. Això no sé si és bo o és dolent.
Això...
Digues, Oriol.
Sí, jo amb això... Aviam, penseu una cosa... En quant a aquest tema de l'autoritat, que també se'n parla, Aviam, potser hem fet una mica de pèndol, no? Però quan jo estudiava, la distància meva entre meva i els docents era llarguíssima, era una distància enorme, perquè no m'hi sentia jo molt proper amb ells, tampoc. Pensem una cosa, els problemes apareixen sobretot a finals de la primària. Dic problemes a nivell agregat, a nivell individual poden aparèixer molt aviat. I en aquell període, els nens i nenes en aquest problema d'autoritat no el tenen. És a dir, en general, segueixen veient el mestre com algú bastant proper. I si no, vull dir, parleu amb mestres de primària i tenen una relació amb els nens que després, és veritat que a la secundària o a la universitat on jo estic, doncs, també costa molt més, no? Jo només afegiria que també, i això en podem parlar un altre dia, si es creu convenient, home, a el que ha dit el Francesc Marc, que estic totalment d'acord amb el paper del docent i la inversió, i òbviament les característiques del sistema, és a dir, el que l'autoritat política ajudi i permeti. I al nostre país en particular, clar, tot aquest període de retallades ajuda, diríem que més aviat al contrari.
Comín, per acabar.
Sí, molt, molt ràpid. No, un comentari primer era que una cosa és l'autoritat i l'altra és la distància. És a dir, la confiança pot ser una oportunitat, que és una relació de confiança. Vaja, jo crec que és un ingredient imprescindible, no?, entre l'alumne i els professors. Jo parlo molt també al context universitari, que té les seves especificitats, diguem, no? Però l'autoritat és l'autoritat, bastant l'autoritat moral davant d'aquest tipus d'alumnes. I no està renyida amb la proximitat necessàriament. Pot haver-hi molta distància i poca autoritat. Jo el que anava a dir és que tots els elements estructurals són molt importants i, per suposat, són fonamentals, el reconeixement social dels professors, etc. Però després hi ha una cosa que no la substitueix res, diguem, que es pot desenvolupar, però que també té una part com... com ho diria? L'instint pedagògic. És a dir, i aquesta... Jo ho dic perquè els meus anys ja llargs d'experiència a la universitat, un veu, i no sé si el Francesc Marc això també, la seva experiència, també li confirma, que hi ha professors que el seu instint pedagògic és tan fort, diguem, que la seva capacitat per fer que la gent aprengui, diguem, és molt forta. Llavors hem de veure si això es pot investigar i veure quin és el secret, no, d'aquest instint pedagògic i difuminar-lo, perquè...
No, però jo crec que buscar... és a dir, aspirar a la igualtat...
Aquesta passió perquè aprenguin els alumnes, diguem, i això hi ha professors que ho tenen més i millor,
bueno, és clar,
i és poc substituïble.
Els alumnes són desiguals i els professors també ho són.
I un últim, una pregunta per Francesc Marc, jo he introduït...
No preguntis, si es pot canviar...
ràpid, l'estí, l'intranet, però la pissarra i el guix, tu l'has pogut suprimir de l'aula? Perquè jo no,
No,
jo la segueixo necessitant.
Jo crec que encara es pot fer servir.
Jo no podria fer la classe sense guix i pissarra.
Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, depèn.
A més, el guix es pot tirar al cap de l'alumne, això m'ho feien a mi quan jo era petit.
També.
Oi, aquella cosa que quan rascaves allà amb l'ungle, és una cosa horrorosa que té un trauma encara de petit, entre altres traumes. Gràcies, Oriol Escardívol, repeteixo, per haver-nos acompanyat, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona. Gràcies, Oriol, i fins després.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Són 2:15 del matí.